Que bonica és aquesta cançó, plena de primavera com el dia que estem vivint i plena d'alegria i de joia. Bé, perquè l'alegria i la joia també arriba al llarg del procés. La majoria de les vegades prefereixo pensar siguem esperançadors i positius al llarg del procés d'un càncer de mama. Aquí tenim amb nosaltres a l'estudi a tres dones molt valentes. Jo tenia moltes ganes de conèixer-la. Una ja havia coincidit amb ella en alguna jornada en la que havíem fet actes relacionats amb el càncer de mama. Les altres dues no tenia el goig. Mònica Casaballo, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies i benvinguda. Carme Segura, bon dia.
Hola, bon dia.
Ella és la que coneixia. I la Marta Pujol, bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Tres dones molt valentes que han tingut l'oportunitat de posar a prova, per què no dir-ho, la seva pròpia fortalesa, no només la física, òbviament, sinó també la mental, i dos metges meravellosos de l'Hospital de Sant Pau que configuren també aquest planter de professionals que ajuden des de les ganes de fer un bon servei públic i també, sobretot, des de les ganes d'anar cap endavant. El doctor Jaume Macià, que no tenia el goig de conèixer. Doctor Macià, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Cap de cirurgia plàstica reparadora de l'Hospital de Sant Pau i un vell amic del programa, el doctor Agustí Bernades. Doctor, bon dia.
Hola, bon dia.
Oncòleg de l'Hospital de Sant Pau, cap d'oncologia, ha tornat a repetir, doctor.
Sí,
alguna cosa havíem fet bé l'altra vegada.
O no, no ho sé.
Segur que sí, permetin que s'ha d'apropar una miqueta al micròfon. Som aquí per parlar-los i sobretot per avisar, i avisar en el bon sentit, òbviament, que el proper 22 d'abril es celebra alguna cosa important a la ciutat de Barcelona. L'any passat vaig tenir el goig de participar i aquest any, ja saben vostès que el 23 d'abril tenim programa especial, no podria assistir-hi, però és molt interessant. Aquesta segona jornada participativa Qualitat de Vida i Càncer de Mama, posa't el botó i col·labora amb la recerca, una jornada oberta a la ciutadania amb col·loquis, tallers i activitats. Moltes companyes de la professió hi col·laboren i participen moderant taules i aquestes senyores fantàstiques que són aquí seran i també, òbviament, els metges que ens acompanyen. Si els hi sembla, doctors, comencem per elles i comencem pel principi. I comencem per... Jo ja saben que sóc molt directa, ja ho saps, Carme, que sóc directa. Comencem pel moment en el qual a la Carme, a la Mònica i a la Marta se'ls diagnostica la malaltia. Com va ser, Carme?
Bueno, la qüestió és que m'ho vaig descobrir jo rascant-me el pit, em vaig rascar una miqueta, vaig trobar un bulto i ja va sortir l'espant, no? Me'n havia d'anar al Senegal i el metge que vaig visitar em va dir que res de viatge, tenia el bitllet, ho tenia tot preparat, em va dir que la cosa podia ser important i que no hi havia viatge. Em van operar de seguida i la veritat és que se'm va caure el món al damunt realment perquè era un càncer important i bueno, doncs vaig necessitar molt tractament, llarg tractament i va ser dur. A més tenia 50 anys i amb antecedents familiars, mare i àvia, i jo allò físicament m'assemblo molt a la meva mare, m'imaginava que un moment de la meva vida m'arribaria el càncer, però no m'imaginava que als 50 anys. O sigui, em va arribar més aviat del que pensava.
Que bo i que valent el que està dient la Carme, no? Mare i àvia en càncer de mama, aquí anem a obrir focus amb els nostres metges, si li sembla, doctor Bernades. El que està dient la Carme és molt important, mare i àvia amb càncer, clar, ara vostès continuen fent una tasca importantíssima de prevenció, una tasca importantíssima de que les dones ens hem d'autoexplorar, però malgrat tot, cal anar al ginecòleg, cal fer revisions, cal fer mamografies, però és clar, el que diu la Carme és molt serè, no? És a dir, jo sabia que més tard o més d'hora, això és el que has dit, em tocaria perquè tenia la mare o amb l'àvia amb càncer de mama. És així, és una regla matemàtica, doctor Bernades. Ja sé que amb la medicina mai es poden fer regles matemàtiques perquè és estadística, però pot ser que sigui així.
Sí, però només en un petit percentatge de casos. És clar que aquest patró de diversos membres de la família, sobretot si es diagnostica en una edat jove, suggereix la situació d'una associació familiar i molt sovint lligades a una mutació d'un gen que es coneix que té a veure amb l'aparició de la malaltia. Això només passa en un 5%, entre un 5 i un 7% de les dones que tenen agregació familiar. És cert que la malaltia del càncer de mama és malaltia genètica, però no hereditària completament, però hi ha un 5-7% de casos que sí que té un patró hereditari. I convé en aquestes famílies estudiar aquests gens. Avui en sabem una mica més, hi ha un panell de gens que estan associats a aquesta alta possibilitat de desenvolupar la malaltia i en aquí s'estableixen també el diagnòstic des d'un punt de vista genètic i quan és amb un resultat determinat, hem de recomanar altres coses preventives per minimitzar al màxim el risc de tenir malalties neoplàsiques. La qüestió està en que molt sovint moltes d'aquestes dones no han estat estudiades en una unitat d'assessorament genètic, i aleshores això suscita, doncs, el fet de que quan veiem una pacient com ella amb aquesta circumstància, doncs, recomanar un estudi genètic possiblement a la mare que va tenir la malaltia, si és possible, o si no amb ella, per veure si té aquest tipus de regressió. Insistim, això només passa en un 5, 7, 10, 7% dels casos de càncer de mama, però que evidentment és obligat estudiar-ho, i a dia d'avui tots els hospitals públics de Catalunya tenen aquests dispositius per poder fer aquest tipus d'anàlisi.
Amb la Marta, una de les protagonistes d'aquest matí, jo abans a micròfon tancant, mentre sonava la cançó de la Rosario, els deia que jo estic parlant teòric i pràcticament des d'un lliga molt personal amb la malaltia, no a través meu, sinó a través d'una persona molt estimada, però, òbviament, parlo sense saber si jo en aquests moments puc sentir-me en aquest cantó de la taula on sou vosaltres, no? I la Marta ha dit una cosa molt intel·ligent, que és, home, no podem viure avançant d'aconteixements que seran desgraciats, no podem viure amb aquesta precipitació, no, Marta? Però en el teu cas, com va anar això, Marta?
En el meu cas, doncs vaig seguir el programa de detecció i prevenció que existeix majors de 50 anys. Era la segona vegada que passava aquest screening. La veritat és que anava la Marta tranquil·la, perquè senzillament jo el que anava a fer era el procés tranquil de fer-me una mamografia per la sanitat pública, i la sorpresa va estar que em van trucar. Em van trucar, doncs, dient-me, doncs, que si podia passar l'endemà per fer-me una ecografia. Clar, allò ja em va sonar una miqueta estrany, perquè precisament feia just un any que jo havia fet acompanyament amb una gran amiga i veia que els passos venien a ser els mateixos. Quan em donen el resultat, que me'l van donar molt de seguida, perquè aquell mateix dia també em van fer la ressonància magnètica, es va fer un forat just perquè pogués fer la ressonància, si això era un divendres, dimarts ja m'ho donaven. Jo, tot i que per tal com anaven les coses, ja sospitava que em podrien donar un diagnòstic, per mi fatal en aquell moment, d'un càncer, el que em feia més por era que em parlessin de la metàstasis. La paraula metàstasis, bueno, era, vull dir, allò era poder una punxada. La metàstasis era una punyalada per mi, era una estocada, no? I perquè precisament el meu germà havia mort l'any passat d'un càncer diagnosticat molt tardíament i amb una metàstasi molt desenvolupada, i aquella paraula per mi era maleïda. Van dir que no, que era només del pit. El que no m'esperava és que em diguessin que el que en tenien que fer és una mastectomia radical. O sigui, anava com fent toms, el meu cap anava com esbojarrat a dintre, no tenia ni l'esma de contestar, ni tampoc l'esma de posar-me a plorar, no vaig reaccionar. Tenia el meu marit al meu costat, ens vam mirar, no sabia què. L'únic que vaig rebre amb molt de caliu va ser que la doctora que em va donar el diagnòstic va explicar: aquí et curarem, aquí farem tot el possible i també sabem fer abraçades. Aquella abraçada em va trencar per dins, però em va fer el forat suficient per començar a reaccionar. Allò va ser tremendo. I vaig dir, bueno, estem aquí, estem, per mi, en aquell moment, al millor hospital, estic en el lloc precís on em toca estar en aquests moments. Afrontarem el que vingui. Tirarem endavant. Tinc 52 anys, he tingut una vida molt plena, a partir d'aquí em deixo fer perquè hi confio plenament. Jo sóc dels que poso molta fe en la sanitat pública, i ara en aquests moments, després d'un any i mig, em ratifico, no? I tant, el canvi de pensament, sí, vull dir, sí. Estic encantada, sí, de tot, però sí que va ser un cop, no pots reaccionar gaire bé, és que
penso que el que estàs dient, Marta, i perdona que us tutegi, perquè clar, aquí estic parlant els doctors de vostès i amb elles de tu, així doncs que parlarem així de tu i no hi ha cap problema. Em sento com que amb els metges estem fent, quan ells tot el contrari són tan propers i donen aquestes abraçades, sembla com ridícul per part meva que parli amb ells a vostè i a vosaltres de tu. Però sí, és veritat, la sanitat pública és la sanitat per excel·lència, és on efectivament hi ha les oportunitats millor, les abraçades millor, i sobretot on hi ha aquesta sensació de caliu d'anar cap endavant i de tirar-ho endavant, no? no? Clar, tu parlaves d'aquesta mastectomia total. Una de les tertúlies o una de les trobades que fareu aquests dies, el dia 22 d'abril, moderat per l'Ariadna Oltra, companya de TV3 i ja saben vostès, conductora del Telenotícies Migdia, és l'impacte social del càncer de mama en la dona jove. I aquí entra el doctor Macià. Doctor Macià, tu ets cap de cirurgia plàstica reparadora de l'Hospital de Sant Pau. Òbviament, quan a una dona jove se li diagnostica un càncer de mama i l'impacte o la resolució pot ser com la que li va passar a la Marta, no? És a dir, hem de fer una mastectomia total en aquell moment, independentment que sigui jove o gran, però estem parlant en aquest cas de dones molt joves, que pot passar, òbviament. Clar, el toc no és només la malaltia, sinó què passarà després, no, Jaume?
Sí, efectivament. Aquí la Marta ho ha dit molt bé, no? Moltes vegades es queden sense saber com reaccionar, perquè és tot molt i de cop, no? És una malaltia, un tumor, un càncer que, encara que tinguem un pronòstic molt bo, segueix sent, desafortunadament, la primera causa de mort de càncer amb la dona. És un càncer que tots el coneixem, tots tenim a la família un càncer de mama, la cosina, la germana, l'àvia, la cunyada. I, a més, quan te diuen que t'has d'enfrontar amb aquest càncer, i, a més, que el tractament és traumàtic. Quimioteràpia, cirurgia agressiva, perquè una mastectomia no deixa ser una amputació corporal, radioteràpia, hormonoteràpia, és a dir, un tractament llarg, tot això és molt. I, a més, ja no saps com reaccionar, però el fet, i tots ho sabem, no? Jo crec que jo que segueixo les pacients al moment del diagnòstic després, i moltes després de molts anys, perquè et venen a la consulta de cirurgia plàstica als 5-10 anys després d'haver acabat un càncer de mama, no? Perquè llavors es plantegen tornar al millor plantejar-se a reconstruir-se, es veu que aquest impacte és importantíssim. A totes les edats, eh? Jo no només crec que sigui la dona jove, la dona jove, la dona de mitjana edat i la dona gran. Moltes vegades, probablement la dona jove és la que reacciona abans, perquè amb el, doncs amb el xoc aquest de la malaltia veu moltes de les seves coses que tenen risc de radicalment amputar-se, o el que s'amputa el pit, la carrera professional, la vida familiar, nens petits, què passarà? Ja no pensen en elles, pensen en els seus fills, pensen en moltes coses, però aquí jo crec que hi ha la part maca, igual que l'abraçada d'aquesta doctora, aquesta oncòloga, que això és el més bo que hi ha, a part de dir-te que et faran el millor tractament, hi ha una realitat que és l'esperança. És a dir, tenim uns tractaments que són molt efectius, però a més podem restaurar aquesta qualitat de vida. Podem restaurar la qualitat de vida al mateix moment i després. És a dir, que nosaltres podem aconseguir que les dones tinguin la malaltia controlada i que tornen a tindre el que és el concepte de salut, que la salut no només és ausència de malaltia, sinó és estar bé amb ells mateixes i tenir el mateix que tenien abans de que els diguin: oi, noia, tens un bultó, i aquest bultó ha sortit algo dolent.
Que interessant això que acabes de dir, Jaume, que la salut no és només ausència de malaltia, sinó estar bé. Perquè, és clar, hi ha moltes persones que poden tenir un aspecte molt saludable o que poden, per exemple, no, aquestes persones que estan cuidant-se tantíssim, que corren tot el dia, que em sembla fantàstic, eh? Jo no puc fer perquè tinc dues pròtesis a la cadira. Aquí ja confessem-ho tot. Però home, em sembla molt bé les persones que es cuiden, que són runnings, que vam parlar fa poc amb un metge de la Vall d'Hebron que parlava, atenció, ens explicava, atenció, tots aquests que fan running. És a dir, no tothom pot córrer com si fos un atleta o estigués preparant-se pels Jocs Olímpics, no? És a dir, que a vegades aquell que té l'aspecte més saludable i que es cuida tantíssim per tenir una salut de ferro no vol dir que estigui sa. És a dir, estar sa és una altra cosa, i està molt bé que el doctor Macià ens ho hagi dit. Som aquí Amics i Coneguts. Jo estic molt feliç de que aquestes dues eminències, que sé que no els agrada que els hi digui, perquè el doctor Macià ho és i el doctor Bernades ho és, només cal entrar al seu currículum, busquen vostès Jaume Macià i el doctor Agustí Bernades i veuran la quantitat i quantitat de circumstàncies que estan fent, tot el que fan, tot el seu mestratge, com treballen, com estudien, perquè les dones com nosaltres, com la Mònica, com la Marta, com la Carme, i de les dones que no hem patit o que no patim o que no sabem que patim aquesta patologia, puguem anar cap endavant. Aquí a Ràdio 4, a la Pública també, eh? A Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya, Amics i Coneguts en aquesta Setmana Santa. El doctor Macià ens parlava de que què passa després, 5 o 10 anys més tard, no? I el cas de la Mònica és un cas curiós. De fet, Quan ha entrat a l'estudi, amb la precipitació i la rapidesa del directe, bé, li he preguntat, tu formes part de l'Hospital de Sant Pau? No, ella és una persona que va patir aquesta malaltia i que em va escriure un llibre, Mònica, i em deia el doctor Macià, i té tota raó, Jaume, que tu ets un gran exemple, perquè després de 5 anys li vas dir al Jaume, ho puc dir, no, Jaume? Tant. És que això em queda molt lluny, això està molt bé, que algú jove com tu pugui dir, això em queda molt lluny. Però en aquell moment, Mònica, no quedava tan lluny, oi?
No, la veritat és que dic queda lluny, però a l'hora de transmetre-ho, perquè quan estàs vivint, o quan t'ho diagnostiquen, o quan ho vius, o quan està més de prop, realment, quan ho expliques, ho parles de cor. Però després, quan va passant el temps, tu mateixa també et vols anar separant de lo que és la paraula càncer. Jo, per exemple, m'ho vaig notar jo, vaig notar un bulto al gener del 2012. Jo tenia 36 anys i un nen d'un any, i un nen de 4 i mig. I, bueno, vaig anar a les proves anuals i vaig dir, doctor, jo crec que aquí tinc alguna cosa. I clar, lo lògic, amb la teva edat, que no entres a dintre de les estadístiques ni probabilitats, acabada de tenir un nen, etc., van dir, bueno, no pateixis, però va, perquè et quedis tranquil·la, tot i que, lògicament, anava molt, molt tractada, perquè això sí que per mi la prevenció és molt important, vés a fer-te una mamó i una eco. I vaig anar... no ho vaig deixar passar, o sigui, realment ho vaig fer, que crec que de vegades quan estàs dintre de la voràgine de treballar els nens, no sé què, pues et pots oblidar. Jo crec que és importantíssim aquestes coses no oblidar-les, perquè el primer és el primer, i ho dic a les meves amigues, us heu fet, heu anat a revisions, etc. Per què? Perquè no passa res anant-hi, i lo normal és que no et diguin una mala notícia, o sigui, lo normal és que sigui bona, el que passa que és millor anar-hi que no pas no anar-hi i deixar passar i deixar passar el temps, no? Llavors jo vaig anar i ja ho vaig veure de seguida, perquè de la mama em van dir, queda't un moment, la eco i a més la biòpsia, ho vaig saber. A més ho vaig saber perquè el tema càncer tampoc ho tenia tan llunyà. El meu pare ens van dir 3 mesos de vida i home, ja em portava 5, però bueno, i el càncer era bastant habitual a casa nostra. La qual cosa jo crec que, tot i la mala notícia i lògicament com ho vaig viure, també tenia encara més esperança de dir, bueno, si el meu pare són 3 mesos i en portem una mica més, doncs aquí pot haver-hi esperança, per tant no tiris la tovallola abans d'hora, i menys amb 2 nens petits. I la veritat és que el primer que vaig fer és plorar molt. Jo vaig anar sola, perquè com que anava també tranquil·la, anava un voltet, però també li he donat la llet, no he pogut, no sé què, bueno, jo tampoc soc molt catastròfica, llavors jo anava a fer-me la revisió. I allà sí, quan ho vaig veure, tot i que no em van donar els resultats al moment, però no calia, vaig trucar al meu marit i vaig començar a plorar, va dir, Xavi, tinc càncer. I diu, què dius? Ara dic, seguríssim. I llavors a partir d'aquí ja vam esperar els resultats, vam anar, lògicament, a veure quin és el tractament que m'havia de fer, i sí, és com deia el doctor Macià, no t'escapes de res, i van ser quasi 2 anys, que sí que vaig decidir deixar de treballar. Jo treballava full time, estava amb els nens, tal, però vaig dir, ara és moment de cuidar-me a mi, i si tinc una mica d'energia, aquesta va pels meus fills. I una cosa que vaig fer... per això, i sap greu si ara semblo com frívola, perquè em sap greu, perquè,
no,
perquè
ho vull ser,
ho dic per ajudar el millor que pugui, però el que vaig fer és, primer de tot, vaig començar a escriure un diari. Mai a la vida havia escrit un diari.
Diari que es va publicar.
Bueno, d'aquí, més endavant, em vaig fer un llibre de lo que creia que podia ajudar, no tot, perquè no a tothom li interessa, perquè jo ho vaig explicar tot el que vivia. Però si es va publicar més tard gràcies a moltes persones, que entre el doctor Macià, també el meu oncòleg, amigues, tal, però sobretot el meu fill, perquè, bueno, em sento adelantar-me, però tot va anar que aquest diari, clar, jo anava explicant tot, no? Perquè volia, d'alguna manera, no amagar-li als meus fills, però tampoc dir-li cap mentida. Perquè hi ha un tractament que, lògicament, tu l'has d'agafar i entomar-ho com puguis, el toro, jo deia, però clar, tu no saps què passarà. Per tant, vaig dir, vull escriure-ho tot, perquè ara són petits, però jo crec que d'aquí tots n'aprendrem. I d'aquest diari, molt més tard, al cap de 3 anys, però que encara no havia acabat tot el tractament, em vaig escriure un llibre, que a més, tots els diners el dono a una fundació que es diu Pequeño Deseo, que ajuda a nens malalts, i el llibre es diu La mare té molts desitjos, conviure amb càncer quan tens fills petits.
perquè va haver-hi un moment que ja no sabia com explicar-li als meus fills, el de 4 anys i mig sobretot, que em caurien totes les celles i totes les pestanyes. Llavors em va dir, mama, tu tens molts desitjos, no? Dic, sí, per què? Diu, perquè et cauen les pestanyes. Llavors ell tenia una pestanya i li dic, carinyo, dic, pensa, però no em diguis el desig, eh? I diu, unes botes del Messi. I dic, però no m'ho diguis. Dic, pues mira, jo vull que tu siguis feliç, el papa, la mama, el tia, la tieta, els cosins. Diu, mama, et cauran totes. Diu, bueno, ja tornaran a créixer. I aquella tarda vaig agafar el diari i vaig dir, això no importa a ningú perquè no ajuda, això sí, i vaig dir, la mare té molts desitjos.
Doncs és un fill meravellós, és un nen molt especial i una mare també amb una valentia brutal, perquè clar, no tothom és capaç d'escriure i posar damunt d'un paper tot el que forma part d'un procés tan complicat, no? Agustí, la Mònica ens parlava